I són ara les 9, és el moment de repassar les principals notícies d'aquest dimarts. S'eleven a 41 les víctimes mortals de l'accident ferroviari d'Adamuz a Còrdoba, perquè pel que fa als ferits, 39 persones continuen hospitalitzades, 13 a la unitat de cures intensives. Una notícia que han sabut fa uns minuts, en la mateixa jornada en què continuen treballant per identificar totes les persones mortes en el descarrilament i s'intensifica la investigació per aclarir les causes de la tragèdia. Entre avui i dimecres es preveu extreure les caixes negres dels dos combois.
Aportaran dades clau com la velocitat en el moment de l'accident o els diferents condicionants en la circulació. En una entrevista a l'Informatiu Matí, Carles Salmerón, que és el director del Centre d'Estudis del Transport, confia que la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris acceleri les indagacions i rebutja les especulacions.
Quan es coneguin aquestes informacions, per això creiem que hem de tranquil·litzar-nos, deixar d'especular i esperar unes hores, esperar uns dies en què totes les informacions tècniques fora d'especulacions ens aclariran exactament què ha passat tant amb el vehicle com amb la infraestructura.
Les primeres hipòtesis apunten a una ruptura de la via. Òscar Puente és el ministre de Transports.
Però la madre del cordero és saber si esa és la causa o és la conseqüència. És a dir, si el carril rompe i després se produce el descarrilamiento, lo cual es complejo de entender porque han pasado tres trenes 20 minutos antes por ese mismo punto y el propio trenirio ha pasado por ese punto al menos 5 de sus 8 coches.
I avui comença el primer dels 3 dies de dol decretats a l'estat espanyol per la tragèdia. El president del govern espanyol ha suspès la seva agenda i a Palma s'han cancel·lat els actes oficials de les festes de Sant Sebastià.
En el dia del patró no hi haurà diada ciclista ni gales dels premis Ciutat de Palma, tot i que sí que es diran els guanyadors. Tampoc a nit hi ha hagut revetlla. El consistori ho va suspendre com a mostra de dol. Ara bé, es varen mantenir les festes alternatives.
Som aquí, a pesar d'aquesta aigua que cau avui, perquè és un pic en sang, que mos veiem totes les cofradies, i bueno, i anant de festa.
Hem anat a dinar de germanó, després hem vengut de cap aquí i festa.
I la jornada d'avui també està marcada per la vista taronja per mala mà pràcticament totes les Balears a causa de les males condicions marítimes. Les companyies navilieres han cancel·lat parts dels trajectes.
Balearia ha cancel·lat tots els serveis previstos excepte el Dènia Eivissa-Palma i la Eivissa-Formentera. El port de Mahó va tancar ahir vespre.
Així mateix, de moment s'han registrat diferents incidències. A Mallorca s'ha desbordat el torrent de Son Bordils a l'alçada del camí vell de Mur a Sencelles per saber si això està provocant incidències també a les carreteres. Connectam amb la Direcció General de Trànsit. David Cervera, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora de circulació per les principals carreteres en general és fluida i sense incidències. Destacar només que se troba tancat el camí vell de Muro des de Vinyigual fins a la carretera d'Enca Sencelles per el desbordament del torrent de Son Bordils. Esto per el moment. Molt bon dia.
L'inestabilitat meteorològica també ha afectat a les Pitiuses, on han caigut alguns pins a causa del fort vent i dificulten el trànsit a diferents punts de la xarxa viària com Calavadella, Sant Agustí, Sant Carles, Santa Eulària i Sant Rafel.
I a Catalunya, Protecció Civil ha enviat a primera hora un missatge és alert davant del risc d'inundació per desbordament de rius de Girona. També ha anul·lat les classes i activitats esportives.
Arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passau un bon dimarts.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Ens atam aquest programa pendents del temps i també dels efectes de la borrasca Harry. Tenim per davant un dia gris, un dia també amb pluges que tornaran a afectar totes les illes. Poden ser més intenses i també persistents, sobretot a la zona de la Serra de Tramuntana. Seguim, per altra banda, en temporal marítim a les costes del nord de les illes i vent intens a les Pitiüses. Estirem pendents de l'estat de la meteorologia. A partir de les 10 ens visita el nostre home del temps, Albert Darder, per conèixer de quina manera estan afectant aquestes pluges. Per altra qüestió, per altra banda, volíem dir, continuen les tasques per retirar els convois que varen descarrilar diumenge a hora baixa a Còrdoba, a l'altura de Adamuz. Els efectius avui actuen en aquesta zona zero de l'accident i es preveu que les tasques siguin sobretot llargues i complexes. La investigació està en procés, però les autoritats ferroviàries descarten ara mateix, per una banda, l'excés de velocitat com a possible causa de l'accident i també una errada humana. Tot apunta a una qüestió tècnica dels materials del comboi o també a la rotura de les vies. Després parlarem amb el degà del Col·legi d'Enginyers i col·laborador nostre, Mateu Oliver, per poder aprofundir en aquestes causes. Les imatges aèries que compartim amb els espectadors de televisió i que descrivim per als oients de ràdio ens donen una idea de la magnitud d'aquesta tragèdia. El balanç, per altra banda, sí que ha canviat. S'ha elevat a 41 les persones mortes i continuen una quarantena més ingressades a l'hospital. Avui parlarem amb nous testimonis per, d'aquesta manera, poder aprofundir en aquesta notícia i també anirem en directe a l'Institut Anatòmic Forense de Còrdoba, on se troba el nostre company dels serveis informatius, Joan Guirado. Són moments difícils, sens dubte.
Sí, Marta, bon dia. Són moments molt durs. Ahir alguns testimonis explicaven que d'alguna manera el silenci s'escampava i s'apoderava de tot el municipi d'Adamuz i només s'escoltaven reflexions sobre els cops que te pot arribar a donar la vida canviant tot de cap a peus en uns instants, en uns segons. Totes les històries que hem escoltat són molt dures, òbviament, però especialment la d'aquesta família en concret. L'única supervivent dels 6 membres és una nina atenció de només 6 anys. Escoltam a un dels seus familiars.
Ha sido hace muy poco, porque no habían aparecido, la familia se desplazó y han dado ya la noticia de que los 4 miembros están fallecidos, menos la niña que tiene 6 años, que por lo visto pudo salir por una ventana, no sé, con ayuda o sin ayuda.
Avui comencen 3 dies de dol decretat a tot l'estat i a Palma han de dir que l'Ajuntament va cancel·lar, ja ho sabeu, els actes centrals i oficials de les festes de Sant Sebastià. Avui no hi haurà, per tant, la Diada Ciclista ni el lliurament dels Premis Ciutat de Palma, però sí que es coneixeran els noms dels guanyadors. Ahir vespre tampoc no es va celebrar la revetlla. El regidor de Cultura de l'Ajuntament, Javi Bonet, de fet va explicar a IB3 Ràdio que la decisió s'ha pres amb consens en tots els grups polítics. A més, ha confirmat que els concerts de la Revetlla no es reprogramaran.
Per altra banda, vos contam que la Federació Nacional de Pescadors arriba a un principi d'acord amb el Ministeri després d'una jornada de vaga a la majoria de confraries del país. Joan.
Sí, es han pactat flexibilitzar l'aplicació del Reglament Europeu del Control de Pesca. D'aquesta manera, no se sancionaran les errades a l'estimació de captura de manco de 50 quilos, ni tampoc farà falta comunicar l'hora de tornada a port amb 4 hores d'antelació. Es farà en el moment en què l'embarcació posi rumb a port. Les confraries asseguren que, si hagués entrat en vigor, el reglament hauria posat en perill el sector i s'estaria deixant morir l'activitat. Normativa tindria sentit, diuen, per les barques que van feina a alta mar, com a l'Atlàntic, però no a les de la Mediterrània.
I a partir de les 11, vos contarem que llançar dades personal als FEMS pot ser un perill.
Sí, Marta, aquest gest aparentment innocent pot suposar un risc important per a la nostra privacitat i la nostra seguretat. Les dades personals mal gestionades poden ser utilitzades en contra nostra per a fraus, robatoris d'identitat o usos il·legítims per part de tercers. Informacions com el nostre nom, la nostra adreça, el DNI o el número de compte bancari o dades de salut, per exemple, són especialment sensibles quan aquest document no es destrueixen correctament, queden exposats i poden acabar en mans equivocades. De fet, acaben en mans equivocades normalment. Avui parlarem amb Alberto Fernández, que és advocat expert en dades.
9 i 9 minuts, frase del dia. Xisco Nadal, bon dia.
Bon dia, Marta. I d'avui la frase diu: l'elegància és el balanç entre la proporció, l'emoció
i la sorpresa. Aquesta frase és del dissenyador Valentino, que ahir ens va dir adéu a 93 anys.
Crec que ja sé, Ido, de què parla tothom.
Ido, així és, Marta, avui les xarxes van plenes de records d'una icona de la moda com va ser Valentino. Ha mort Valentino Garavani, només Valentino, per a milions de persones al voltant del món, a 93 anys, a la seva residència de Roma. El dissenyador va convertir la moda en art i va fer del vermell el seu color, un símbol de la seva firma i de la seva visió estètica. Va fundar la seva casa de costura a Roma el 1959 i ben aviat va triomfar a la passarel·la internacional en dissenys elegants, cerimonials i poderosos que van vestir reines, celebritats i dames de l'alta societat. La seva carrera va lligada a la moda, el cinema, la fama i l'elegància. A París, Nova York o Roma, les seves col·leccions van desbordar les tendències i van influir en múltiples generacions. Faraday va, de fet, duia un dels seus conjunts el dia que va partir de l'Iran a l'exili després de la revolució islamista. Va vestir també Jacqueline Kennedy al funeral de John Fitzgerald Kennedy i a les noces d'aquesta Jackie O en Aristòtil Onassis. Va vestir també grans divas del cinema, com podien ser Elizabeth Taylor i Sophia Loren, o més contemporànies com Julia Roberts. De fet, un dels seus rècords personals és que fins a 8 actrius han recollit un Oscar vestides de Valentino. No només va ser un creador, va ser també un personatge emblemàtic de la Dolce Vita, un defensor de la costura tradicional i un mestre del color. La seva obsessió pel vermell, fruit també de passions i records personals, compten que va ser un dia a l'òpera a Barcelona, que es va veure envoltat de dones vestides de vermell i va decidir que aquell era el seu color, va esdevenir el seu segell. I clar, jo avui m'ho vaig obligat a demanar-vos, teniu qualque Valentino a casa, Joana Maroto, Marta Garau, ho eres de sol d'en Valentino?
Un nou parell.
De luxe, vols dir, eh?
Sou una mica, jo vos veig, dones Valentino. No sé si teniu res a l'armari.
El nostre armari m'agratja. No hi ha Valentinos.
Jo crec que això és el titular del dia. Jo vaig, 9 i 12, una peça... Marta Grau, dos punts. El nostre armari m'agratja.
Jo vaig comprar una peça roba en el polígon de Sant Valentí, però un mercadet, però crec que no m'entra.
No crec que sigui el mateix.
Jo volia contestar una cosa, perquè has dit que ha vestit grans personalitats, celebritats, fins i tot part de la reialesa europea, i has dit Julia Roberts, i jo vull saber si és vestit d'anar Julia Roberts de la pel·lícula Pretty Woman, vermell, és d'en Valentino.
És un Valentino.
És un Valentino? Mira, volia saber aquesta dada, ara sí, ja.
Sí. Molt quasi Valentino. Li van fer a mida. Sí, sí. Cosit.
Ara m'ho fes unes preguntes que no tenia idea.
Serà quedant a Julia Roberts, no? Perquè a vegades passa que te'l quedes.
Home, segur que és un vestit mític que ha estat a alguns museus, exposicions...
De tota manera, després d'Armani... ara Valentino, mos n'han quedat fora els grans noms que van revolucionar l'alta costura en el seu moment. Ho dic perquè la revolució dels anys 60 ja se va extingint i ara el que tenim és molts dissenyadors joves que allò que han fet ha estat heretar grans marques que ja existien. De fet, Valentino crec que va ser 2014 que va vendre la seva empresa, tot i que ell i la seva mà dreta varen continuar prenent decisions perquè formaven part d'allò que era la junta d'accionistes i de direcció, però que ara ja no hi ha dissenyadors que posin nom a res.
D'alta costura,
que...
no?
No, i d'alta costura i de costura en general, si m'apures. Ja no hi ha aquest gran noms que van crear grans empòrios. Ara el que tenim és joves que hereten aquest noms però que no posen el seu segell.
Paco Nadal.
Un Paco Nadal seria meravellós. Lo que jo ja no seria jove, seria una promesa per descobrir tardana, però seria així.
I que curiós també el seu vincle amb les nostres illes, amb Mallorca, a través dels estius...
Venia molt en el seu iot, sí.
Exactament.
Molt passejar, i sobretot un home que va fer des color vermell, des Rouge Valentino, tot un segell. No és tothom que ha creat un color.
També un vincle que ja m'he fixat amb Valentino, Armani, i per exemple Ralph Lauren, és una tendència que tenien el mateix estil de bronzejat, quasi. És curiós.
Sí, sí. Perquè...
Eren... Taronja,
sí,
vols dir.
Sí, defineix també com una generació, i fins i tot un tipus de dissenyadors que també era la seva marca.
I aquí entraria Trump o no entraria Trump?
És que en Trump, és més un cheto, si m'apures. No estan aquest bronzejat, perquè en Trump és autobronzejat. És maquillatge. La d'en Valentino era moltes hores socorrant-se. De fet, ara que ho deia en Joan, són un poc com un churrasco, si m'apures. Sí, que són homes que s'han fet una una mica com un pollastre a l'as.
Era molt icònic.
Perquè tenen iot i poden prendre el sol.
No era tant Trump, sinó jo crec que era més Julio Iglesias.
També.
El rossejat de Valentino.
Ara de massa actualitat.
Exacte.
Són les 9 i 14 minuts, si vos sembla, de Valentino. Parlarem a partir de les 11. Ara repassa l'actualitat, els temes que centren les portades dels diaris d'aquest dia, d'aquest dimarts, en la bona companyia d'Ivan López, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Miquel Rosselló, Andreu Teulé, Yolanda Ruiz a la producció, crec que no m'adeix ningú. D'aquesta manera, com dèiem, en 7 anys jornada.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i 16 minuts, encetam la nostra tertúlia, el repàs a l'actualitat aquí amb els periodistes. José Luis Miró, bon dia.
Hola, buenos días.
Pep Maria Aguiló, bon dia.
Hola, bon dia.
I Josep Pons Fraga, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com no pot ser d'una altra manera, igual que ho vàrem fer al llarg de la jornada d'ahir, començam amb el repàs les darreres hores, no?, d'aquest tràgic accident de trens. Avui és un dia important, avui és un dia rellevant, perquè continuen aquestes tasques per retirar els convois que varen descarrilar diumenge a Còrdoba, a Damuz. Estan actuant ara en el lloc de l'accident, sobretot per retirar amb la maquinària pesada tot el que són els convois. La xifra de morts s'ha actualitzat fa poquet i puja a 41. I, de moment, per el que respecta a la investigació, que ja sabeu que és la part més complexa, i ja vàrem parlar des de Terminus, per exemple, i altres testimonis ens deien des de les diferents comissions d'experts que això se pot torbar molt de temps, que fins i tot pot passar més d'un mes per poder tenir una conclusió molt precisa del que va passar. Es descarten algunes opcions, com, per exemple, l'excés de velocitat, també les errades humanes, i, de moment, tot apunta a les causes tècniques. També s'ha parlat de que els polítics van units, no hauria de ser notícia això, José Luis, no? A diferents mitjans de comunicació se parla. De moment veiem una imatge d'unió per part de la classe política, altres diuen que no, i se va també fer una crida a no polititzar, a no polaritzar aquesta notícia, i també anar alerta amb els bulos. Què en penseu del tractament mediàtic i també de les diferents actuacions polítiques i el que han dit els mitjans de comunicació al respecte?
Yo creo que esto no se ha politizado porque quien pudiendo hacerlo ha decidido no hacerlo. Es decir, no es mérito de quienes han politizado todas las tragedias que ha habido en España y ahora consideran en un cambio como de doctrina personal que no había que politizar. Yo creo que el mérito de no haber politizado esto es, repito, quien pudiendo hacerlo ha decidido no hacerlo por una cuestión de respeto institucional, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me parece bien, pero eso no significa que no se tenga que hablar sobre responsabilidades y culpabilidades, porque se trata de una tragedia muy importante, claro, de la que se derivan unas responsabilidades de todo tipo hacia las víctimas, y bueno, eso no significa que no se pueda hablar. Claro. Ni de las causas ni de la investigación. Otra cosa es que las calles estén ardiendo, ¿no?, al día siguiente que haya una tragedia nacional, como ha ocurrido, desgraciadamente, muchas en España. Y la pregunta que tiene que hacerse la gente es, ¿por qué no se ha politizado esta y se politizaron las otras? Pues ¿quién salía beneficiado de esa politización y quién no? Y entonces entenderá quién no politiza y quién sí lo hace.
Pep.
Es una pregunta complicada, porque yo creo que cuando hi va haver la dana a València, o l'atemptat de 11 de març, excepte la feina que va fer la cadena SER, que no la qüestiono, Sons de Mar, però va ser diferent. Sempre els primers moments, jo crec que sí, que la premsa, els mitjans, les primeres hores, el primer o segon dia, se guarda com a certa compostura, no sé com dir-ho. I així com van passant els dies, tornem a lo de sempre. I jo, per desgràcia, crec que d'aquí 3 o 4 dies, o fins i tot abans, ja hi haurà gent que dirà la culpa ha estat del ministre, o la culpa ha estat, jo què sé, de la Junta d'Andalusia, perquè hauria de... És a dir, tornarem a lo de sempre. És com un respecte pel dol, perquè ha estat una tragèdia increïble, però jo crec que, per desgràcia, no, això durarà molt poc.
Home, és molt important el tractament mediàtic que se li dona per part dels mitjans de comunicació, la importància del respecte, de no avançar-se en el temps. De fet, ahir, Josep, va haver també una crida a no mesclar altres qüestions, com, per exemple, els retards, les averies a la xarxa viària, si aquesta xarxa viària està en bon ús o no, o les incidències cap a... O sigui, no mesclar altres qüestions que no tenien a veure amb l'accident, no? Perquè no era adient. Recollint un poc el testimoni dels teus companys, què en penses del tractament que s'està donant a la notícia?
Bueno, ara mateix tenim damunt la taula 41 morts, 120 ferits, i hi ha 43 denúncies de desaparicions. Un accident ferroviari, un desastre, una tragèdia que té una causa, que té un origen. Vull dir, algú haurà motivat aquest accident. Els tècnics ja mos parlen de que alguna cosa ha succeït, una falla, una errada tècnica, perquè era un tram recte. Es parla de que la Guàrdia Civil ja té fotografies d'una bretxa de 30 centímetres a la zona on es va iniciar el descarrilament. Avui també llegim a la premsa de Madrid que el govern de Pedro Sánchez havia d'haver aplicat fa 15 mesos una directiva europea que implica a tots els països de la Unió Europea per reforçar la seguretat a les infraestructures viàries. La qüestió de fons és per què es va produir aquest accident, per què en aquest tram recte hi ha aquests dos trens que col·lisionen i no saben a hora d'ara si la via va rebentar per una peça que arrastrava el tren Irio o per què hi havia aquesta bretxa. Dit això, ja hi ha hagut una sèrie de memes i de notícies, fake news, que fan referència, per exemple, que el govern de Pedro Sánchez havia destinat una inversió milionària a Marroc per millorar la xarxa ferroviària de Marroc. I el president Sánchez ahir va tenir que demanar que no es faci cas a tots aquests bulos. És cert que en aquests moments Espanya viu aquest moment de tragèdia amb molta més serenitat i, diríem, també contenció política, prudència política, de lo que en Pep Lluís Aguiló acaba de fer referència a la Sardana de València.
Exactament. De totes maneres...
Sí,
és...
a Pep Maria, perdó.
No, cap problema. Va ser
confús, demà disculpa. No, i acá, jo crec que en aquests moments és un moment en el qual, primer, hi té que haver solidaritat, hi té que haver suport a les víctimes, no sabem encara quin serà el balanç final de morts, ferits, tot, vull dir, tot el cost humà que hi haurà, el balanç humà, i naturalment hi haurà que obrir un període de responsabilitats i d'investigació. I espero que aquesta investigació, els resultats, no tardin molt de mesos, com va succeir en l'accident d'Estren Àlvia a Galícia.
Clar, ahir, quan vàrem tenir oportunitat de parlar del tema i vàrem contactar amb diferents testimonis, parlaven d'un mes, el manco com a mínim per tenir resultats. Pot ser abans, però segur que aniran sortint o la informació i els estudis s'atorbaran. De totes maneres, en aquesta bretxa que apuntaves, no?, que alguns mitjans ja parlen d'una possible bretxa d'uns 30 centímetres a una de les vies, ja des d'ahir se descartava l'excés de velocitat, se descartaven les errades humanes i se parlava d'una causa tècnica. Ara sembla que apunta a una bretxa, quan parlant de 30 centímetres és més d'un pam, és a dir, estem parlant de més o manco aquest espai, un espai considerable. Qui ja va parlar ahir d'aquestes possibles causes dins la prudència, no?, i dins que encara no tenim el resultat. És el nostre col·laborador, degà del Col·legi d'Enginyers, Mateu Oliver, aquí avui tornem a saludar. Mateu, bon dia, moltíssimes gràcies per atendre'ns de nou. Ara tenim aquesta informació i tu ja apuntaves que podia ser un defecte a les vies ahir. Sembla que, tot des de la prudència, perquè encara no se pot confirmar, però que se podria parlar d'una possible bretxa d'un espai a les vies d'uns 30 centímetres que podria haver originat aquest accident. Què en penses?
Bon dia, com estàs? Pues sí, ahir quan en xerràvem tot apuntava a una cosa semblant en aquesta, perquè el que ha passat és estranyíssim. És a dir, jo sempre ho he dit, que o descarriles per davant, però descarrilar per darrere amb una recta és molt raro. Llavors, sí, lo seu és que o hi ha hagut un sabotatge, jo ho interpretava una altra cosa, no? Però, bueno, o hi ha hagut una manca de manteniment, o directament els pens d'aquests rails estaven soltos, que és difícil, perquè hi ha tantes travesses i tant de pens que està pensat perquè tot això aguanti la consistència de la via i la via no s'obriga. Llavors, sí, ha d'anar per aquí, perquè, clar, tren nou, però justament s'havia, també s'havia renovada feia molt poc, són unes causes molt estranyes, i hi haurà molta investigació i hi haurà que mirar molt de fons, perquè probablement hagi estat això i un altre factor. Normalment aquest tipus d'accidents tan bèsties, hi ha molts factors que són coincidents, que no en fa falta un, n'hi ha diversos que coincideixen.
Mateu, yo te quería preguntar, se ha hablado mucho de la fatiga del material, ¿no? De la posibilidad de que el material se haya fatigado. Y sí que han circulado muchos vídeos, y parece que estos no son fake news, sino que son efectivamente vídeos que se habían grabado en la red ferroviaria del AVE, en el que se ven unas vibraciones. Yo nunca he ido en un AVE, pero yo siempre había pensado que era como una especie de tren bala, en el que prácticamente pues pones una botella de agua y no se mueve ni el líquido que hay dentro. Dentro, ¿no? Y sin embargo, que había hay bastantes usuarios, testigos, que dicen que de un tiempo a esta parte la red ferroviaria del AVE, pues que ir en AVE pues no tiene el confort que tenía antes, porque hay vibraciones, y en algunos casos vibraciones bastante, bastante grandes. ¿Es plausible hablar de que esa fuga, es decir, que esa posible fatiga del material que se deriva en esa imagen de las vibraciones, es la que en un momento dado la pieza se rompe por la fatiga que lleva acumulada? Entonces, tampoco creo que se pueda considerar, no sé, te pregunto, determinante que hace un rato pasó un tren y no pasó nada, y que ahora ha pasado y sí que ha ocurrido, porque es decir, la fatiga es acumulativa y la pieza se rompe cuando se rompe.
Sí, cuando rompe una pieza, es verdad, el de antes no ha pasado ningún problema, luego la pieza rompe porque ha llegado a su límite de resistencia de material y rompe. En el caso del AVE, es la gracia es que a altas velocidades todas las vibraciones, es decir, los errores, tanto en tolerancias de vía como en tolerancias de buggy, que son las piezas donde van las ruedas de los vagones, son importantísimas, porque a la que tienes un poco de juego, a esa velocidad todo vibra mucho. Y entonces la vibración hace que el material empiece a ser solicitado a fatiga. La fatiga es una manera de romper el material muy, muy complicada de detectar, porque empieza con una pequeña rotura. Luego esa rotura, debido a las pequeñas solicitaciones y vibraciones que va teniendo, va creciendo hasta que al final el material no tiene suficiente sección y rompe. En aviación, esto está estudiado de hace años, porque los primeros reactores petaban por fatiga, hasta que redujeron las vibraciones del material y consiguieron que no petase por fatiga. Todo así, aún así hay ciertas zonas y puntos, tanto en aviación como en trenes, que saben que la fatiga está ahí, y lo que se hace es un mantenimiento preventivo. Vas cambiando piezas a medida que sabes que en ese punto vibra.
Val, has parlat d'una cosa important, manteniment preventiu. Idò, aquí, sí, tot des de la prudència, si s'hagués fet un manteniment preventiu, tal vegada s'hagués detectat abans, o se pot rompre de sobte una vegada que tal vegada un tren ha passat i immediatament se pot rompre?
Hem de tenir en compte, jo això des de la carrera, hi havia un catedràtic a la Universitat de Saragossa, que és en Carlos Vera, que ja xerrava en aquell temps, estic xerrant en els anys 90, que els trens japonesos anaven més ràpid que els trens espanyols perquè feien un manteniment de via més gran que el que feien nosaltres. És a dir, les vies tenien toleràncies més petites i cada vegada o cada cert temps s'apretaven tots els cargols de totes les travesses de totes les vies i se canviaven bocins de via. Aquí també se fa. Però quan veus un accident així, te ves cap i digui, tu, aquest manteniment ha estat o defectuós o hi ha hagut diverses coincidències, però segur que el manteniment està mig.
Jo li volia fer una pregunta que, bé, jo crec que tots pensant que ha estat una tragèdia sobre una tragèdia, perquè quan el primer tren descarrila, si s'hagués quedat aquí, si no hagués passat un tren 20 segons després, igual no serien ni de víctimes mortals, amb un poc de sort.
Sí.
La pregunta sí. era... Jo crec que aquí sí que se pot tenir... el segon tren, quan hagués pogut detectar que hi havia un obstacle i quant de temps s'hauria de necessitar? Perquè va ser tot tan ràpid, digues, estàs una trellada i sobre trellada, i potser dos minuts abans el tren hauria vist que hi ha un obstacle i hauria començat a frenar. Era un poc això, o sigui, o sí, realment...
No, això és el que tu dius, és així. És com si tu vas amb moto, caure-te a moto i quan t'aixeques t'atropella un cotxe.
Sí.
Caure-te a moto podries haver caigut i no fer-te res.
Correcte.
Clar, els detectors d'obstacles funcionen, existeixen en tota la xarxa ferroviària, llavors, però tarden 20 segons. És a dir, aturar un tren és una cosa molt radical, perquè no s'aturen. És a dir, aquesta distància entre un i l'altre es deu, primer, tardes 20 segons. Quan tardes 20 segons a 200 km per hora, ja hi ha afegit una borrada de metro.
Sí, sí,
després, has d'aconseguir aturar tot el tren, que té una inèrcia brutal, amb una cosa que via rail, és a dir, perdona, roda rail, té una resistència ferro-ferro que és molt baixa. Llavors, el que fa és les pel·lícules que surten xispes. Pues se fa tot això, no? Llavors, allò té un desplaçament espectacular. Vull dir, no haguessin... És a dir, fa funcionar? Sí. Van frenar? Sí. Que no hi havia distància? No. Vull dir, varen recórrer fins que hi varen pegar. Entens? Això és un dels problemes que va passar.
Clar.
El que tu ves bé, veu apuntat, és que és vera, un tren descarrila i el vagó no comença a fer a donar voltes damunt ell mateix, que això és aquest efecte rentadora que es pot matar a tot el vagó, perquè clar, comences a pegar-te cops contra les parets i te torces el coll.
Clar. A partir d'aquí, d'aquesta possibilitat, no?, d'aquesta bretxa a la via, sorgiran les preguntes, no?, de si han fallat els mecanismes de detecció d'aquests obstacles o d'aquestes incidències, si ha fallat la prevenció, però això vendrà després. De moment, posam el focus a la tragèdia, a les víctimes, a trobar els desapareguts i continuarem, evidentment, actualitzant aquesta informació al llarg del programa. Sempre molt agraïts a Mateu Oliver, el degà del Col·legi d'Enginyers i col·laborador habitual del dia. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Bon dia.
Josep, darrera aportació, abans d'escoltar uns anuncis i el bisturí, sí. Si és tan amable, endavant.
Molt breu. Jo ara volia dir que el ministre Òscar Puente posa l'accent en el que estàvem ara comentant precisament, i ell diu que la qüestió de fons davant d'aquest accident és averiguar si la ruptura de rail es causa o és conseqüència del descarrilament. Vull dir, aquesta és la qüestió. Vull dir, de fet, ja el ministre ja admet que hi ha aquest trencament, que hi ha aquest tros que s'ha fragmentat. I, per tant, ara ja centrem la qüestió en saber si va ser la causa o no, perquè si realment és un dany que es produeix a conseqüència de l'accident, haurem d'anar a cercar una altra explicació. A hora d'ara no et sap exactament per què es va produir aquest descarrilament.
9:33, estirem pendents, seguirem pendents al llarg d'aquest programa d'actualitzar aquesta informació a mesura que avancin els minuts, però de moment escoltem uns consells al bisturí i seguim amb el repàs a l'actualitat.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día no es solo la no fiesta, el luto por el que el Ayuntamiento de Palma suspende San Sebastián, sino cómo los argumentos de la fiesta se infiltran en lo que vamos siendo. Se lee a luz de críticas por la rotura. Oyes hablar de fracaso, de error de que no se eligiera de dimensiones más reducidas para evitar la rotura, que no debía haber entrado sin cortar y que lamenta inmediatamente cambie el PIB de Pollensa por el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Cumbre del Partido Popular en Aragón que ha ascendido hasta lo que han llamado Declaración de Zaragoza. Rechazo a la propuesta del gobierno del uno, del señor Sánchez contra todos, que favorece a una, a Cataluña, y que lo hace para mantenerse él mismo en lo más alto. Lo que nos afecta a todos debe negociarse entre todos. Eso ha dicho la presidenta del Gobierno, la señora Proens, empinada a lo más alto, defendiendo lo que merecen sus ciudadanos. Una declaración que no ha impedido que el presidente se aupe una vez más a lo más alto y jabonoso de la frase hecha e imposible. Al final, todas las comunidades acabarán aceptando el modelo. Eso ha dicho. No se sabe bien si como recomendación, si como inspiración o si como amenaza ascendente en esa escalada en la que se encuentra después de pactar a solas con los republicanos catalanes el confeti de 4.500 millones de euros. Es lo que se llama el pino al revés de toda la vida. El ascenso hacia abajo en esta no fiesta fría, clavada a fuego silencioso de Dimonis. Y ya mañana, siempre empinados, más.
No, i 35 minuts, continuem aquí a través de la ràdio, a través de la televisió, per si just vos acabeu d'incorporar en aquests moments. Aquí al dia hem fet el repàs de l'actualitat, començant per l'accident de trens, actualitzant el número de víctimes mortals a 41, i també aprofito per avançar-vos que al llarg del programa continuarem actualitzant aquesta informació i comptarem amb diversos testimonis fins a les 12 a través de la ràdio i a través de la televisió. També aprofitam que avui ens visita José Luis Miró com a expert, no?, dins el tot el que seria el món de la mà. Vull parlar de l'actualitat dels pescadors, perquè ja sabeu que primer es va convocar una vaga, però que després sembla que tot va arribar a bon port, mai millor dit. Els pescadors han tornat a la mà després que s'hagi arribat en aquesta entesa amb el Ministeri sobre les particularitats del sector a les illes davant totes les exigències que feia Europa. El govern de l'Estat defensa davant la Unió que les barques no han de notificar 4 hores abans d'arribar a port que i quan han pescat, i també que no s'hagin de declarar totes les captures amb antelació. Per resumir-ho de forma molt ràpida, José Luis, clar, Europa exigia unes particularitats que tal vegada tenien més sentit a l'Atlàntic que no a la Mediterrània. O sigui, no entenien un poc l'essència de la pesca aquí.
Però esto pasa con la pesca, pasa con la agricultura y pasa con todo. Es decir, Europa lanza una directiva que los países miembros tienen que transponer automáticamente, pero que evidentemente no especifica todas las especificidades, por la redundancia, de cada región y en este caso de cada caladero. Es decir, Baleares no tiene nada que ver ya no con el Atlántico, sino la situación pesquera en Baleares no tiene que ver posiblemente con Alicante o con Cataluña. Es decir, aquí la
ni el número de población, ni el número de barcos.
Ni el número de barcos. Es decir, en Baleares la flota pesquera ha disminuido de una manera radical en las últimas 2 décadas. Es una, por decirlo de alguna manera, esa garantía que se busca de la soberanía alimentaria, que tiene que ser necesariamente con producto local, pues aquí se hace de una manera muy, muy sostenible, en el sentido de que las propias cofradías han asumido que tienen que hacer un esfuerzo para mantener los caladeros de paradas, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que ya no pueden más. Es decir, que llega un momento en que ya la burocracia es tal que lo que está haciendo es que, en fin, mucha gente diga, pues mira, yo así ya no, así cierro la parada, cierro el chiringuito, porque ya no podemos seguir trabajando. Es decir, ellos han aceptado declarar las capturas, todo, pero tío, hombre, que yo después de venir de la jornada de trabajo ahora encima tengamos que notificar 4 horas antes lo que hemos pescado, cuánto hemos pescado. Bueno, esto es que ya son cosas que superan incluso la lógica, ¿no? Y está por un lado la pesca profesional, que en fin, es la que abastece los mercados y que está vinculada al sector primario, pero luego está la pesca recreativa, que también está en pie de guerra a los pescadores recreativos, porque también hay una directiva europea que les obliga a declarar las capturas. Se dice que no todas, pero de momento no han dicho cuáles. Entonces, hay una aplicación obligatoria que se llama PescaRec, que tiene que tener cualquier pescador con licencia. Además, es una aplicación que va vinculada a tu número de DNI y a la vez a una licencia de pesca recreativa que te geolocaliza.
Es decir, te tiene geolocalizado. Entonces, el pescador recreativo dice, yo, ¿por qué tengo que estar geolocalizado cuando me voy a tomar el sol a una cala? Y luego, respecto de la pesca de recreo, yo creo que también hay una forma de decir, bueno, es que hay 40.000 licencias. Sí, pero no son 40.000 licencias de 40.000 personas que salen a pescar cada día. Hay pescadores de recreo que tienen una licencia a pescar 3 veces al año y 2 de ellas no pescan nada. Es decir, que hay un exceso de burocracia, un control desmedido. Claro, en el caso de la pesca profesional, es la profesión, es tu trabajo, y el pescador tiene que ir a trabajar y tiene que intentar pasar por el aro. Pero en el caso de la pesca de recreo, que es donde una persona va a disfrutar del mar y en definitiva, a buscar la libertad que no tiene en tierra, este exceso de regulaciones, que yo creo que afectan a todo. Ya en el mar se está planteando drones sobrevolando las calas, con la excusa de la seguridad, un nuevo cuerpo de vigilancia vinculados a las administraciones, etcétera. Hay un en general la gente de mar hay un hartazgo de regulación tremendo, tanto profesional en el nivel profesional como recreativo.
Com s'ha rebut a l'illa, Josep?
Bueno, a Menorca hi va haver una protesta, una vaga de pescadors professionals que, per cert, cada vegada n'hi ha manco. Cada vegada hi ha manco barques del bou. Realment, a Menorca estem parlant de 3-4 barques i és un sector que està pràcticament en extinció, en desaparició. Mireu, en Josep Bondia, vocal de la cofradia de pescadors de Mó, ahir manifestava que aquest nou reglament europeu, si s'aplica tal com vol Brussel·les, suposa la desaparició del sector pesquer professional a Menorca, perquè és inassumible. Ahir es va arribar a un principi d'acord. I a partir del que deia en Josep Lluís Miró, dir que a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern Balear i la Confraria de Pescadors han demanat en el Ministeri que en el cas de Balears es tingui en compte la situació específica, amb unes barques molt més petites, una flota pesquera molt més reduïda. Després hi ha la biodiversitat del Mediterrani, que es pesquen moltes espècies. El que diu el president de la cofradia de totes les cofradies de Balears, en Xavier Marquès, diu que si hem de donar compte 4 hores antes d'entrar, han d'avisar que arribarem a l'esport. Dir tot el que han pescat, cada espècie que han pescat, és impossible, diu, complir aquesta normativa. Per tant, jo dic una cosa. El Ministeri ara diu que es mostra a favor de que no es comuniqui el retorn de les barques en 4 hores d'antelació. I també que hi hagi unes excepcions en quant en el pes, perquè volen saber amb aquesta geolocalització exactament el pes del que s'ha pescat de cada espècie, sinó les sancions poden arribar a 3.000 euros per cada espècie de peix. Però una cosa és que el Ministeri ho vegi bé, l'altra, que la Unió Europea ho aprovi. Per tant, ens trobem en una situació de risc, de perill, que el sector pesquer professional a Balears pugui arribar a desaparèixer.
Sí, jo recollint els testimonis de dos companys, jo afegiria que de vegades quan se diu es que hi ha cert populisme contra la Unió Europea, partits antisistema i tal, jo fa anys deia la Unió Europea és necessari i regula normalment molt bé. Quan vam entrar a la Unió Europea, el mercat comú d'aquell temps, jo estava orgullós. Però així com han anat passant els anys, honestament, penses que la persona que ha fet aquest reglament sobre pesca igual no ha sortit mai a la mà, no és amb un jot, amb un creuer. I si xerram d'agricultura i ramaders, igual no conreiem mai ni...
Passa el mateix,
és que és tal qual.
I clar, i quan se diu no, creix un sentiment antieuropeu, jo de vegades i tot m'he de controlar de dir, Pep Maria, per favor, frena, perquè la Unió Europea és bona, però és com lo de la botella i el tap de plàstic cada... Hi ha reglamentacions que penses que ho fa un funcionari totalment desenfeinat.
Tu piensa que, pongamos por caso, que desaparece el sector pesquero en Baleares, porque deja de ser rentable y porque, en fin, no hay más vocaciones y la flota desaparece. Seguiremos comiendo pescado. ¿De dónde vendrá ese pescado? ¿Cómo estará pescado ese pescado? Claro, que eso es la historia. Es decir, tú estás exigiendo unas normas para poder pescar, pero luego a los mercados te llega la panga del delta del Mekong. ¿Me entiendes? Que está, sí, ¿cómo sí, está sí, pescada? Sí, sí. Entonces, bueno, pues dejaremos de comer pescado de cercanía y pues seguiremos comiendo pescado. ¿Sabes cuál es el pescado que se consume más en Baleares? ¿Cuál dirías tú? No. Pues uno que no hay aquí, el salmón.
Ah, pues que estaba pensando en producto local.
No, 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 no.
Ya directamente.
No, no, el pescado que más se vende en Baleares, salmón. Pero en órdenes de magnitud, es el salmón. Claro. Entonces seguiremos comiendo pescado.
Ya tenemos una base dolenta, ¿no?
En claro, es que
al punto de partida.
Y luego hay una especie como de impotencia, porque es verdad que los gobiernos, sobre todo los de cercanía, los gobiernos, las autonomías intentan ayudar a sus pescadores, los sienten como propios, creen que es necesario que se mantenga por tanto por el producto como por también tradición, etcétera. Pero no, están indefensos. O sea, hay una sensación de impotencia. Se va Domingo Bonín de la Federación de Cofradías y se puede ir a hablar con Proes y es que le va a dar la razón.
Després, per cert, parlarà amb
ell. Però què van a fer?
Però serà a partir de les 10 i mitja. Parlarà amb Domingo Bonín per saber com han rebut.
Un sabio de la mar, ese sí que sabe, no jo.
És vera que té molt de coneixement i hem parlat també durant moltes ocasions, no?, sobre aquest possible acord. Finalment ha arribat. Ara veurem quan dura, no?, i de quina manera pot influir en els pescadors. Però serà, com dèiem, a partir de les 10 i mitja aproximadament. Ara escoltem uns consells i parlem d'altres qüestions, tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos la banana granel a 1,29 euros kilo, el estofado ternera balear al corte a 14,99 euros kilo, la dorada crianza de 300 a 400 gramos a 9,50 euros kilo y el queso curado cortado de 250 gramos a 3,29 euros unidad. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Et sa sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, mira, Changuito.
Perdó, no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure.
Ara, ara sí, tenim el canal estendàtil.
Ah, ah, igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però
que
bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol, gol, gol del Porreres, gol del Porreres, gol del Porreres.
I a primera divisió, tota l'emoció des del Metropolitano del partit Atlètic de Madrid-Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube IB3.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i 48 minuts. El Tribunal Suprem ha acordat mantenir a la presó l'exministre de Transport, José Luis Ábalos, i el seu exassessor, Coldo García, perquè consideren que persisteix un alt risc de fugida que els ha duit a tenir presó provisional davant la proximitat d'aquest judici per recordar amb presumptes irregularitats en la compra de mascaretes durant la pandèmia. És un tema que abordam avui perquè just abans de publicitat parlàvem, no?, de l'accident, no?, dels transports i Madeas, José Luis, cal també fer memòria, no?, i volies fer una incidència respecte a a la situació d'un ministeri, no?, sense...
Claro, es que por eso hablábamos, ¿no?, de cuidado como no politizar. Ahora
exacto.
Es el momento de paz.
¿A qué te referías exactamente? Explica
bueno,
tú.
Que es, a ver, ¿no? El ministerio del ministerio del que dependen todas las infraestructuras, principalmente su mantenimiento en España es el Ministerio de Transportes, antes conocido como Ministerio de Fomento. Es el que maneja más dinero, del que dependen los puertos, del que dependen los trenes, en fin, del que dependen las carreteras, del que dependen principalmente las infraestructuras. Todo el núcleo de corrupción del Partido Socialista, tanto en el caso Coldo, porque en el caso Coldo, que empezó por las mascarillas, fue porque de repente el Ministerio de Fomento se arrogó esa competencia, ¿no?, de adquirir las mascarillas, etcétera. Pero bueno, luego se ha visto que la corrupción afectaba pues a todos los departamentos, ¿no? En Adif, estaba también en Renfe, contratos, por ejemplo, ayer no sé si era Voz Populi o The Objective que publicaba que una de las concesiones de la grava o de las piedras que van encima, por debajo de las vías, que son las que de alguna manera acolchan la vía, una concesión de unos 5 o 6 millones había sido para una empresa en la que trabajaba la mujer de Coldo. Coldo estaba metido en puertos del Estado, en el órgano que gestiona los puertos de interés general en toda España. Andaba también metido en las empresas públicas como consejero en todo lo que es. Entonces, es difícil separar una cosa de la otra. Evidentemente, la causa concreta del accidente es la que es. Pero que en España, en los últimos años, el núcleo de corrupción se ha centrado en un ministerio que ha desviado fondos a mordidas, etcétera, que debían ir a infraestructuras o que se ha enchufado a personas en empresas públicas que no tenían ningún tipo de preparación uh-huh. para estar allí, las novias de porque es que es grotesco en algunos casos, ¿no? Las novias de Ábalos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es muy difícil separar una cosa de la otra.
Ara, si algú es veu, us apunten i te diuen José Luis, és massa prest per fer vincles,
o és delicat. Jo no establezco ningún vínculo directo entre una cosa i otra, perquè seria una temeridad. Però que hi ha una cultura prèvia en el Ministerio de Fomento de desviar fondos a cuestiones que no son las que tocan y que esos fondos, lo lógico es que fueran a parar a mantenimiento de infraestructuras, pues que esto es un hecho. Esto es así.
Josep, crec que volies parlar, t'escoltam.
Sí, jo voldria afegir que, bueno, la notícia en aquests moments, és cert el que explica José Luis Miró, però aquí hi ha una decisió, hi ha un auto de jutge molt contundent que diu que aquests senyors, Ábalos i Coldo, han de seguir a presó i perquè han de continuar privats de llibertat quan encara no s'ha celebrat el judici. Sobretot per evitar que es puguin sostreure a l'acció de la justícia, o sigui, que puguin fugir. Segon, davant la gravetat de les penes demanades per les acusacions. En tercer lloc, per la solidesa dels indicis que sustenten aquestes acusacions, que a més diu que al llarg de la instrucció s'han anat consolidant i s'han anat reafirmant i finalment la imminència de la celebració de judici. I jo estem parlant d'organització criminal, de suborn, de tràfic d'influències, de malversació, de fons públics, vull dir, tot això s'ha anat confirmant. I aquí jo crec que també hi ha un element important, i és que Ábalos invoca la seva condició de diputat, de membre del Congrés de Diputats, per demanar que el deixin en llibertat. Però aquí el magistrat Juan Ramón Verdugo, que és el qui ha firmat aquest auto que diu que han de seguir en presó, els hi diu. Diu, no hem d'oblidar que va ser precisament el càrrec que ostentava Ábalos i la pertenència en el poder de l'estat executiu el que va propiciar i va emparar la comissió de greus delictes dels quals se'ls acusa. Per tant, diu, no sembla legítim aduir aquesta pertenència en aquest o un altre poder de l'estat per posar-se fora de les responsabilitats penals des que són acusats i les mesures cautelars necessàries. I aquí, no, el magistrat diu, atenció, no és que es doni per fet, diu, no serà por sentado que haya una sentència condenatòria, però sí que el risc cierto i cercano de que es produeixi una condemna, o sigui, de que siguin condemnats, és molt elevat. Per tant, diu, heu de continuar a presó. I jo acabo. Se preguntes, tot el que feien Ábalos i en Coldo, només ho sabien ells dos? o no en tenien coneixement els altres membres del govern i totes les persones que del seu entorn? O era un secret a veus que hi havia tots aquests rumors, el que explicava a José Luis Miró, contractacions fraudulentes? Crec que et centrarà, es vol centrar secció penal en dues persones, però hi ha molts altres implicats.
Jo aquí també recollint els testimonis dels dos companys, jo crec que en general, i ho deia en José Luis també abans fora de micro, en governs de tot el color hi ha una corrupció sistèmica, en moments més gran, en moments més reduïda, i això sempre té conseqüències. I no lligar la tragèdia que ara ha passat a Damunt, no té res a veure, perquè podrien xerrar de si amb un als altres mascaretes s'haurien pogut salvar més vides, si s'han... És a dir, hi ha hagut tantes desgràcies o fets que s'haguessin pogut fer d'una altra manera, i jo sempre ho dic perquè estic convençut, perquè hi ha sanitaris que s'hi deixen la pell, o funcionaris, o tècnics, o mecànics, que fan... Si haurien de fer 10 hores, se'n fan 15. Sí, i entre cometes, passen dels polítics, passen les institucions, perquè saben que de vegades s'inxeran de vides humanes, aquest país va tirant, i també ho volia dir, no?
Estoy de acuerdo contigo en que este país tira a pesar de sus políticos. Es que la rueda funciona, porque evidentemente en cualquier ministerio hay gente con la responsabilidad suficiente como para que tú dices, ¿no? Para echar el resto, sobre todo si es una cuestión, por ejemplo, fuerzas de seguridad del Estado. O sea, nadie sabe las horas que echa la Guardia Civil seguramente investigando, por ejemplo, este caso, este asunto, las horas que van a tener que echar porque disponen de pocos medios y el juzgado les va a pedir, necesitamos un informe lo antes posible, un informe preliminar, y van a tener que echar. Es decir, eso, que el país tiene unos trabajadores públicos que están dispuestos a echar el resto, a mí no me cabe duda. Yo lo que sí que creo que hay que poner el foco es en el hecho de que, oye, que estamos hablando del Ministerio de Fomento y que de esto no pasó hace 20 años. Esto es una cuestión de hace dos días. Se desviaron fondos a mordidas y a pagar caprichos de una serie de políticos que eran los responsables hasta hace dos años del mantenimiento de la red ferroviaria en España. Esto es así.
Darrer apunt, actualitat internacional, que ja quan no parlem un dia de l'actualitat internacional sembla que ens quedem buits d'alguna manera. Dinamarca i Groenlàndia reclamen a l'OTAN una missió permanent a l'Àrtic enmig de tota aquesta pugna per la regió, per les pretensions de Donald Trump en les darreres hores, recordant que Dinamarca ha desplegat més soldats sobre aquesta illa àrtica. Per altra banda, el president dels Estats Units continua amb les seves intencions, no han canviat, les d'annexionar-se, que aquesta illa a l'Àrtic, i Europa intenta reaccionar davant les decisions de Trump respecte als arancels. El darrer cas, es podria cancel·lar la venda de medicaments danesos als Estats Units, i un d'aquests exemples podria ser el conegut com Ozempic, que utilitzen el 12% dels estatunidencs. Home, és una resposta d'estratègia, aquí, eh, Maria?
Sí, jo... Aquest medicament, que ara està tan de moda, no sé si fins i tot, en tot respecte, el president Trump ho deu...
L'utilitza.
I el millor, els serveis secrets danesos saben qualque cosa i diuen, això ja és la pressió definitiva. I Donald Trump dirà, bé, me torna enrere, jo crec que amb el diàleg confiem en això. Jo ho veig.
Mira, hi ha una pel·lícula, ara no recordo el títol, però hi ha una pel·lícula política que està en les plataformes, que habla precisamente d'una pressió con un medicamento que se la hace, en ese caso, creo que es Italia, a Francia.
Que no, bueno, les farmacèutiques estan a molt de poder.
Sí, no, des de luego.
Josep...
Tot el mundo pressiona con lo que puede, ¿no?
Com acabarà el tema de Groenlàndia, com es desenvoluparà? Els dies que està en una espècie de calma tensa, quasi ens posa més nerviosos, si cal.
Però aquí no acabarà bé, perquè si Dinamarca demana a l'OTAN que es mobilitzi Groenlàndia per frenar a Trump, i resulta que Estats Units està dins l'OTAN, això es diu tècnicament una contradictio in terminis. Vull dir, per una banda, Trump vol ocupar, vol controlar tots els recursos naturals de Groenlàndia, que és una illa, una gran illa que pertany a Dinamarca, els que viuen allà volen també ser respectats. Vull dir, aquí hi ha un conflicte, i que conflicte en aquests moments se pregunta si la Unió Europea té prou força per resoldre'l, i a més, jo, el meu pronòstic és que aquest tema de Groenlàndia pot posar punt i final a l'OTAN. Acabarà a l'OTAN.
Per titulars només ens queden 30 segons.
Yo pienso un poco al contrario que Josep Pons Fraga, sin que sirva de precedente, Josep. Yo creo que a ver qué ocurre, ¿no? Pero yo creo que al final Trump tiene esa manera de negociar, de lanzar un órdago, y al final intentará llegar a un acuerdo en el que evidentemente Dinamarca perderá algo.
Probablement el resultat ho veurem més aviat del que pensam, companys.
Guanyarà Trump.
Josep, sí. Maria, José Luis, moltíssimes gràcies, que tingueu bon dimarts, notícies i seguim.